reunió entre el delegat del govern a la ciutat autònoma i les forces i cossos de seguretat per analitzar la situació i decidir si s'han de prendre noves mesures. És tot. Més notícies al butlletí de les 12. Continua una hora més de la Gran Vida.
Més informació a ib3notícies.com.
Torna la campanya de bons de producte local. Una oportunitat per omplir l'escenall amb el millor de la nostra terra i per donar suport als nostres productors. Per cada 20 euros de compra en tens 10 de descompte fins a un màxim de 100. Activa els teus bons i consulta els establiments adherits a bonsproductelocal.com. Consumeix producte local, sostenible i de qualitat. Govern de les Illes Balears.
Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
A IB3 Ràdio, seguiment del minut a minut de l'eclipsi solar. Dimecres 12 d'agost a migdia, edició especial de El dia a Eivissa i Formentera des de l'Observatori Astronòmic del Puig des Molins i amb la participació de les redaccions de Mallorca i Menorca. Al capvespre, Xiu Xiu farà seguiment del moment històric. Segueix l'eclipsi a IB3.
Ens enyorau? Ah! Tornem!
Bolleria absoluta!
Aquest dimecres, a partir de les 8 del vespre, el Trofeu Ciutat de Palma, a IB3 Ràdio.
Mare meva, quin vespre!
El nou Reial Mallorca de Luis García es presenta davant l'afició i ho fa jugant contra el Paris Saint-Germain.
Ulala, monagú,
tota l'emoció del Trofeu Ciutat de Palma a IB3 Ràdio.
Una temporada més amb el Reial Mallorca, ens endimoniam!
Que repiquin!
IB3 Ràdio és participació. A IB3 Ràdio, la Gran Vida. El teu magazín de cap de setmana.
Què tal? Idò, sí, tercera hora de programa per si vos incorporeu ara en aquest diumenge 2 d'agost i ja sabeu que en aquesta tercera hora nosaltres tenim una entrevista relaxada, tranquil·la i sempre amb moltes ganes de conèixer a la persona que està amb nosaltres ja en aquest estudi de Manuel Azaña, aquí a Palma. Si no heu tingut la possibilitat d'escoltar el programa fins ara, vos hem de dir que avui a Robaixa teniu els moros i cristians. N'hem parlat d'aquesta programació que també oferirà en directe IB3 Televisió. I si no heu anat mai en els moros i cristians, teniu una oportunitat també per veure-ho des de que vostre. Per tant, ara el que volem fer és començar aquesta tercera hora amb ganes de conèixer... Mireu, parlarem de moltes coses, però sobretot parlarem de vins, parlarem de medicina, parlarem d'infantesa, parlarem d'aquestes coses que vos agraden tant a vosaltres, no? Que és saber conèixer una figura que ha fet moltes coses durant la seva vida i que ara se dedica sobretot en el tema dels vins, està jubilat. Coneixem un home dedicat tota una vida a entendre com funciona la natura, que ara continua vivint des d'una altra perspectiva, i el nostre convidat és doctor en biologia, ha estat professor de la Universitat de les Illes Balears durant dècades, ha visitat aquests estudis per aquest motiu també, és una referència internacional a l'estudi, dins el que seria l'estudi de les plantes, i també la seva adaptació a la sequera. en sap molt de tot això, ara que vivim dies calorosos també, i, clar, quan molts pensen en la jubilació, ell va decidir començar una nova aventura en recuperar una varietat de raïm gairebé desapareguda i elaborar un vi molt especial. Mos parlarà també d'aquest vi, que té una marca pròpia, i parlarem de ciència, de passió per la terra, de vinya, de moltes coses, de moltes curiositats. Avui ens acompanya una persona, però darrere volen saber què hi ha darrere del científic, què hi ha darrere d'aquest viticultor, també, no? Avui ens acompanya Hipólito Medrano Gil.
Entre tu i jo.
Bon dia, Hipólito, com estàs?
Bon dia, molt bé.
Gràcies per estar amb nosaltres a la Gran Vida. Acosta't un poquet el micro cap a tu i un poquet cap a la dreta, i així quan te giris cap a jo se sentirà beníssim. I de molt bon dia, gràcies per estar amb nosaltres.
Bon dia, bon dia.
Vares néixer a La Rioja.
Sí, que apretón.
Terra de grans vins.
Sí.
Que apretón.
Sí, 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 el pueblo, sí.
A La Rioja és obligatori fer sabre de vins?
No, obligatori no és, però com que aquí no és obligatori sempre d'hotels.
També.
Però és molt comú, sí. A casa meva se feia vi cada any com a qualsevol altra casa. O sigui, era una cosa molt normal fer vi i tenir vinyes i demás. I tenir part del negoci de vinyes, de vendre vi o vendre vinyes, era una cosa bastant habitual.
Sí. Quins records tens d'això, durant la teva infància? Olies a vi, ton pare, ta mare...
Pues sí, 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 olia a vi. Bueno, és una regió que és més hortofrutícola que era, més hortofrutícola, i cada vegada se va fer més de vinyes, perquè la Rioja, el boom, va començar als anys 80, 90, el darrer boom, i se va expandir molt el cultiu de la vinya. Però, bueno, al poble de casa era una cosa molt comú tenir contacte amb totes aquestes històries sobre de les diferents vinyes que havia i on estaven i quin vi donaven i totes aquestes coses.
Mm-hmm.
Era normal, era quotidià.
A què se dedicava ton pare i ta mare?
Al camp.
Feien feina al camp?
Sí, 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 sí. Vivien d'això. I els meus germans.
Mm-hmm. Però tu te vas dedicar a la medicina.
No, a la biologia.
A la biologia.
A la biologia. Jo vaig estudiar biologia i, en principi, amb una idea molt generalista. Amb el temps, quan ja estava a Barcelona, me vaig dedicar molt més a la genètica i a la genètica de plantes, i com que volia fer el doctorat en genètica de plantes, me vaig anar a València. I a València, en l'INIA, l'Institut Nacional d'Investigacions Agràries, vaig fer la tesis doctoral en fotosíntesis i selecció de plantes per fotosíntesis. És el que vaig fer a València 4 anys.
I pot haver gent que digui que estudiar les plantes és avorrit o que és complicat. No crec que sigui ni avorrit ni complicat, però tu per què vas tenir aquesta passió?
Crec també per la meva història de petit, d'estar damunt les plantes, els cultius, i per això cercava fer la tesis o els estudis en una cosa més relacionada amb l'agricultura.
Mm-hmm.
I clar, vaig entrar en aquest centre, i en aquest centre me van proposar una tesi que era molt rompedora, i vaig aconseguir fer una tesis en fotosíntesi, quan llavors la fotosíntesi era una cosa molt generalista. Mm. Però vaig començar amb bon peu, amb un equip molt potent, que afortunadament dins aquell sistema que havia llavors, pues, tenien dobbers com per aparatatge, no més per aparatatge, però vaig tenir el que necessitava.
Mm.
Sí.
I ton pare te va donar el seu suport quan vas decidir estudiar?
Sí, sí, claro. Mon pare me va impulsar aquests dies. Sí, sí. Era... Mon pare tenia molt clar que, en fi, que tenia uns fills que, en general, anaven molt bé per l'escola i va impulsar que estudiéssim.
T'agradava estudiar? Quant, sí. Quant de germans sou?
8, érem 8.
Éreu 8 germans, ja n'hi ha. O sigui, sí, ja teníeu sí, per
sí,
fer...
Sí, sí, sí. Sí.
Estàveu ja entre futbol sàtic.
Era
futbol,
una infància... perfecta. Jo, la infància que he tingut és... Ara no veig cap infància com aquesta, tan, tan bonica.
La recordes en carinyo?
Sí, no, en carinyo i admiració. Ara no podríem tenir aquesta infància, no la podríem tenir.
Per què? Per les tecnologies? O per
no,
cap?
Perquè primer, famílies numeroses ja no n'hi ha apenas, hi ha poques. Dins la família numerosa és molt fàcil tenir líos i complicitats i de tot, amb un, amb l'altre. Tens una vida familiar més grossa que la que tens quan tens un fill o dos. I, clar, dins aquesta vida és tot és més divertit. Uh-huh. I, bueno, de nin, la veritat és que la infància que vaig tenir va ser adorable. Uh-huh. Adorable.
I, clar, en 8 germans, quants nins i quantes nines?
5 nins i 3 nines.
I com era la relació amb els teus germans?
Bona, boníssima. Okay. Continua sent boníssima.
Alerta, perquè quan pegues en la maneta... Res, és que cosa de la ràdio, no t'ho vull tensar. És perquè quan pegues aquí se nota. I per tant, m'imagino que també no hi havia massa diferència d'edats, potser entre uns, però amb els primers sí.
Sí, home, sí, la meva germana major tenia 18 anys més que jo.
18 ja n'hi ha, no?
Sí, 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 era... Sí, sí. Però bueno... Llavors es sabia, aquí a Mallorca, que també era molt comú tenir famílies nombroses. Ten en compte que jo vaig néixer en el 1950. Mm-hmm. I aquí jo crec que encara més numeroses que a la Rioja.
Sí? On vivies a la Rioja?
En Cabretón, en aquest poble petit. Mm-hmm. Un poble molt petit, de camp, i que feia, tothom feia feina de camp, i que no havia massa problemes llavors, perquè, clar, la producció agrària, llavors, tenia una sortida immediata. I veníem d'una situació de postguerra on la gent que estava a un poble i produïa qualque cosa la tenia venuda sempre. Mm-hmm. Llavors, tot el que va ser les postguerres, que jo no les he viscudes ni molt menys, tot això era molt més fàcil de viure i més alegre a un poble que a una ciutat. Era el pitjor. Viure en una ciutat era el pitjor que te podia passar en els anys 40, no? Jo vaig néixer en els anys 50 i viure en un poble era el millor que se podia tenir. I jo vaig ser molt feliç d'estar en un poble. I encara ara, també, quan vaig per allà tot el que puc, i som feliç també.
Mm-hmm. Quan tornes en el teu poble, el veus molt canviat?
Sí, ha canviat totalment. O sigui, els pobles d'ara són un tros de la ciutat. O sigui, culturalment. La gent no se priva d'anar a qualsevol concert de qualsevol tipus a Milà o a Saragossa o allà on sigui, o fer les activitats que se fan. O sigui, la gent del poble ara no és el que nomien gent de poble. No té res que veure amb això. Res.
Ja, la paraula pagès, que a vegades s'utilitza de forma
despectiva. Sí, aquí a Mallorca,
despectiva.
A la Rioja no.
A la Rioja un pagès és una persona, és un senyor.
És un senyor, claro.
I aquí un pagès és una persona
que... Era com despreciable.
Que no ha sortit mai del seu...
No, això no té res de realitat ara.
És curiós, eh? Sí.
Ara no hi ha cap poble que sigui el que tu dius un pagès. No. La gent que està de jove, normal, viu més... S'ha unificat tot. Ja. Ara està tot igual a qualsevol
que és que vol anar a un concert de na Shakira i anirà
sí,
a seguir d'un poble...
Igual,
de...
sí,
igual,
sí. I se'n van, de fet,
van,
igual.
Sí.
Viuen igual que se pot viure aquí, només que és un poble petit i tenen més facilitats per unes coses, més dificultats per altres.
I quant d'habitants té aquest poble?
Ara està en 200 i pocs, i estava en 500, tampoc era molt gros.
Ui, clar, és que el poble de Montmara, Buja, que té 1.000 habitants, 900, sí. 1.100, crec que ara està 1.200.
Però fa 50 anys tenia menys, molt menys.
Fa 50 anys sí, però ja fa estona, fa temps, que estan en el redol aquest de 900, 1.000, fa d'haver 30 o 40 anys, i ara 1.000, com a 1.200, si hi ha qualcú de Buja que m'ho vulgui dir, pot telefonar. Si a vegades passa, m'ho pot comentar. Però un poble de 200, 250, 300... ja no és que vos conegueu tots, és que si vols ser-ho 8,
Sí,
un 15% era vosaltres.
No tanto, no tanto. Però bueno, sí, sí. Eren és així com he viscut i he viscut molt bé.
Una persona com tu, que éreu estudiants, que vos agradava estudiar, en què se va dedicar també els teus germans?
Pues altres a estudiar i altres al camp. Mm-hmm. I, bueno, i amb un desenvolupament bastant normal, mm-hmm, en tot el que és.
Hi ha un moment que decideixes partir cap a Mallorca. Com va ser?
Per què?
En quin moment te'n vas a Mallorca i per què?
Per amor.
Te'n vas anar per amor.
Ja li
has dit a la teva dona que escoltis l'entrevista?
No.
La podem escoltar a la carta, també, o sigui que... Tu basta que li diguis, mira, poses a la carta La Gran Vida i te'n vas al Nestram de les 11, La Gran Vida a la web, a les 11, i te podrà escoltar i te podràs empagueir i ella te podrà renyar. Que està molt bé quan feim una entrevista d'aquestes.
Ai, Déu meu.
Però aquesta mo quan va arribar?
No, a Barcelona, quan ja estudiava Biologia, ja estudiava Medicina.
Tu te'n vas anar a estudiar a Barcelona, del teu poble?
Sí, primer vas estudiar
a
Pamplona i després a Barcelona.
Primer a Pamplona i després a Barcelona. Barcelona,
sí. I a Barcelona pues, vaig conèixer a Magdalena, ella estudiava Medicina, i a través d'un familiar que vivia al nostre pis d'estudiants, pues van contactar con un pis de mallorquines i allà estava la Magdalena.
Ai, la Magdalena.
Coses d'aquelles que passaven a qualsevol puesto que hagués estudiants.
Sí? Segur que quan vivies a La Rioja, el dia de Santa Magdalena, lo millor te passava desapercebut.
No.
Ara ja... quan t'oblidis, el dia de Santa Magdalena... Jo m'han dit que molt despistat, és vera?
Jo crec que no.
Perquè a vegades, clar, quan posem atenció en una cosa, ens enfocam i la podem fer molt bé. Però jo, per exemple, te xerres jo, si jo estic acostumat a posar unes claus aquí damunt, mm-hmm, i per lo que sigui, tu te lleves un jersei o poses aquesta fulla, escoltau, veus? Això la poses damunt les claus, jo ja he perdut les claus. No me les poses, si me les tapes, jo ja no vaig que les claus estan allà. Necessit fer una... A tu te passa o no tant?
Home, con la edat passen coses d'aquestes més sovint que el que passa.
Ah, no, jo me passava en 10 anys. Jo tornava a Camp Evans, a lliqueta de l'escola, i la lliqueta en les mànigues curtes, i a darrere posava Tobias, a l'etiqueta.
Ah, no és el cas.
És un desastre. No, vale, i te guany en despistat, segurament.
Sí, segurament.
A Pamplona, compta amb els teus anys a Pamplona. Quin temps vas estar?
Dos anys.
Com era la vida a Pamplona? Tu te'n vas d'un poble petit i te'n vas a Pamplona. El canvi, com va ser?
Hombre, pues jo ja havia estat fent el batxillerat a Alfaro, que és un poble ja més gros, de 10.000 habitants, i bueno, vaig anar a Pamplona com altres companys meus i van començar ja a estudiar. La Universitat de Navarra era una universitat molt catòlica, molt apostòlica, i hi havia coses que te podien agradar i coses que no t'agradaven, però bueno, eren joves i...
Quina edat tenies?
I funcionaven, doncs, 20 anys, 18 anys, 18.
Començaves a viure, no?
I ja està, i tampoc el vaig veure com un trauma, o sigui, normal. Mm. I allí van... Lo que passa que després vaig veure que la vida de Universitat de Navarra o la vida de Pamplona, pues me quedava un poquet petita. Un company se n'anava a Barcelona, mos ho va dir, i mos van anar tres. Tres mos van anar directament a Barcelona. També en aquell temps no te pensaves tant les coses. No pensava, ni mucho menos. Simplement, pues mos van anar a Barcelona, pues mos van anar a Barcelona. I mos van anar allà i van anar a matricular-mos i després començaran les classes i ja està. I sense més preparació.
Clar,
ara tot pareix un trauma, però no. No era cap trauma, ni molt menys.
Però parlant de l'any 70, més o manco...
Sí, sí.
Clar, l'any 70 encara no estàvem en democràcia, eren els darrers anys. Tu, com, això ho vas viure en normalitat?
No, ja el vaig viure com un estudiant, i els estudiants mos movien molt.
I després sense.
Sí.
Si venia un cavall...
Vaig tenir de tot. Clar. A Pamplona menos, però a Barcelona, des de luego.
Sí. Eres de fer manifestacions o no, de jove?
Bueno, anava.
Reivindicava.
Sí, claro que sí, molt.
I com era? Has hagut de córrer molt?
He hagut de córrer, sí. Però bueno, no passa res.
Te vull demanar, sense ficar-te dins un pessiot, perquè tothom té la seva opinió i pot dir el que vulguis, però que t'ha aparegut aquesta darrera manifestació que ha hagut contra la massificació turística. Tu què opines d'això? Perquè ara en parlarem de la teva arribada a Mallorca i de moltes coses, però per això ho deia, no? Que abans era més complicat fer una manifestació, però quan...
Però havia més voluntat. La gent era sí? Ara la gent és molt més conformista. Molt més conformista.
Ens costa molt, molt.
Ara sí.
I no te sorprèn que surti tanta gent en el carrer aquí a Mallorca?
No sorprèn perquè el problema és evident. El problema és una evidència per qualsevol. Però el que passa és que és això, és els incendis, és el canvi climàtic, hi ha mil coses que han sorgit noves i que són importants, i a l'igual que té un ajuntament te canvia la manera de recollir basures i la gent pues no diu res i li costa molt més i paga lo mateix per recollir-les, i dius, com podem ser tan dòciles? I no, són més dòciles cada dia, sin duda. La gent protestona ja no n'hi ha. Hi ha quatre gatos.
La gent protesta quan se reuneix a un dinar de Nadal, a un sopar
sí,
de Nadal,
sí, sí, sí,
entre els cunyats.
Com el cunyau,
no?
Sí.
Exacte, són les discussions de cunyats.
Sí, sí, sí.
Que mos agrada, també, no? Sempre mos guardant qualcuna per tirar sa conya i...
Sí, sí, sí.
Ho feim molt, però sortint al carrer ja mos costa més.
Sí, i a més, jo crec que ja se dona tot per fet i, no sé, no funciona això. La protesta és cada vegada més puntual i amb divergències d'una cosa i de l'altra, però, bueno, la vida és així. La vida és així.
I aquestes vagues de metges que tindrem ara per setembre, que ja n'hi ha hagut...
Pues també.
Com veus els serveis, la sanitat pública, sobretot?
Hombre, mai havia estat tan bé com ara. Les coses com són, eh?
Això explica-ho, perquè, clar, molta gent que te dirà la frase contrari. Mai havia estat més malament que ara.
No, això és fals. Això és fals. Ara, que ara hi ha hagut molta de gent nova aquí a Mallorca, i a qualsevol puesto, molta més gent... de repente, i les instal·lacions que hi ha són les que són i que se queden plenes de gent immediatament i tal, és evident. I, clar, en dos dies no fas mil metges. És pedir-li per a Salomo i quan demanes un impossible, pues ja saps el que estàs pidiendo. O sigui, ara hi ha un problema de massificació també de les consultes mèdiques, però no és un problema que tingui una solució immediata ni molt manco. És un problema que ve pues, de que hi ha un desajuste entre una cosa i l'altra i ja està. Però, vamos, la sanitat pública, afortunadament, està millor que mai.
Hipòlito, ara tornarem en aquella Barcelona, quan vas coneixent a Magdalena, però jo m'agradaria precisament per això que me diguis una cançó que a tu t'agradi, que te recordi en aquells temps de Barcelona dels anys 70-72, quan vas conèixer Anna Magdalena, una cançó que te vingui en el cap. Pot ser una cançó que li hagués dedicat, que escoltassis amb ella.
Paraules d'amor, sí, esto estaba bien.
Paraules d'amor, d'en Serrat?
Sí.
Paraules d'amor d'en Serrat. Idò, si t'apareix, anem a escoltar aquesta cançó i després mos contes la història de com vas conèixer Anna Magdalena.
Vale.
Ella em va estimar tant, jo me l'estimo encara. Plegats vam travessar una porta tancada. Ella, com us ho podré dir, era tot el meu món. Llavors, quan a la llar cremàvem només paraules d'amor, paraules d'amor senzilles i tendres, no en sabíem més. només teníem 15 anys, no havíem tingut massa temps per aprendre. Tot just despertàvem del son dels infants, en teníem prou amb tres frases fetes que havíem après d'antics comedians, d'històries d'amor, somnis de poetes, no en sabíem més, teníem 15 anys. Ella, qui sap on és? Ella qui sap on para. La vaig perdre i mai més he tornat a trobar-la. Però sovint en fer-se fosc, de lluny m'arriba una cançó, velles notes, vells acords, velles paraules d'amor. Paraules d'amor senzilles i tendres, no en sabíem més, teníem 15 anys, no havíem tingut massa temps per aprendre. Tot just despertàvem del son dels infants, en teníem prou amb tres frases fetes que havíem après d'antics comedians, d'històries d'amor, somnis de poetes, no en sabíem més, teníem 15 anys.
De 9 a 12, viu la gran vida.
Molt bé, i de Paraules d'amor, aquesta cançó tan, tan guapa, per què Paraules d'amor?
No sé, me va agradar molt, moltíssim. A mi el Serrat me va agradar molt.
Clar, tu el vas escoltar quan vas arribar a Barcelona, supos que estava...
No, però ja el Serrat estava per tot, eh?
Estava per
tot, ja l'havia sentit quan estava al meu poble, o sigui que...
Molt bé. I volen saber, o sigui, ara no ens podem quedar sense ganes. Com vas conèixer Anna Magdalena?
Pues,
lo que vulguis contar.
A un sopar d'estudiants. Un sopar d'estudiants que ens van reunir de dos pisos diferents, de mallorquines i del nostre, que era un poc un batiburrillo de tot, i que havia un mallorquí, i que ens van conèixer, van quedar, van tornar, i aquestes coses, lo normal.
Feies, com se diu en el País Basc, quadrilla amb mallorquins allà? A Barcelona?
Vaig conèixer quadrilla, però és que els mallorquins eren un poc raros. Feien més quadrilla que els demés.
Això no... Ah, sí?
Sí.
Però això continua sent igual.
No, perquè ara el que passa és que a Barcelona, com a estudiants de fora, només queden els mallorquins. Perquè de la península no va quasi ningú. Va poca gent, vamos. I les pandilles, si se fan, sobretot són de mallorquins. Però llavors és que havia riojanos, havia aragoneses, havia el que vulguis.
Sí.
Pues els que feien pandilles més tancades eren els mallorquins.
I de no va ser fàcil, la Magdalena.
No, tampoc sí? va ser no. difícil, no.
Però vares, i vares fer grup amb mallorquins també? I
sí, vaig conèixer pisos de mallorquins. Sempre estaven a pisos que estaven només mallorquins.
És que els mallorquins, quan m'ho juntàvem, però és que no, però... sempre...
Vaig conèixer puestos de Barcelona on feien ensaïmades i van anar a veure herbes i coses d'aquestes, sí.
I de tu te vares enamorar de la Magdalena, però de Mallorca. Abans de venir aquí a Mallorca, o què? Com va ser això? O comparaves en la Rioja, sempre?
Va, mira, tampoc pensava massa aquestes coses.
I un dia la vas convidar a una copa de vi, imagina.
O dos, sí.
O dues. Ja t'agradava molt el vi?
Sí, sempre m'agrada.
Perquè, clar, ho he vist mamat de Caterra.
Però no tant m'agrada. És un producte, de més, que, no sé, amb moltíssima cultura. molta més cultura, creo que té la cervesa o altres begudes que ara són, des de luego, infinitament més cultura que lo que té una Fanta o una Coca-Cola. Mm. I era un vi que...
Mira, o sea, mira vi... que la Coca-Cola és cara, no, és antiga.
Sí, però, vamos, el vi, com a mínim, 20 o 20.000 vegades més antic.
Ja.
La tradició de beure vi ve des de molt lluny. Des de...
Sí.
d'Egipto, des de més abans d'Egipto. O sigui que no hi ha cap producte que tingui la trajectòria del vi. No hi ha cap producte que el tingui.
Ara m'has recordat una cosa molt curiosa, que sempre que parlàvem d'Estats Units, no, com un país poderós, en tot el que du ara que és president Trump, no, que és més mediàtic també, sobretot, no, i que fa, més, i que fa més renou, resulta que Estats Units... que té 300 anys, és que no té més. I clar, sí. I s'Olivera, que ho fa, que vaig veure l'altre dia, en tenia 400.
Pues sí, sí.
Per tant, a vegades, no?, mos pensam una cosa i és tot el contrari, tenim una riquesa i és vera que es vi, igual que altres begudes, té més.
Hombre, és un, beure vi és beure civilització. És entroncar amb una civilització que mos ve a la gent del Mediterrani des de molt lluny, des de 3.000 anys abans de Cristo. Mm-hmm. O sigui que no és una cosa que diguis, oh, s'ha descobert que el vi és dolent. No s'ha descobert res nou del vi.
Xerrarem d'aquest vi, concretament de Nacra. Eh?
Sí.
I en parlarem en els darrers minuts, perquè volem parlar també de Nacra. Però tu quan t'arribes a Mallorca? En quin moment i en quines circumstàncies?
Jo arribo al 76-77... Mm-hmm. Havia cercat feina per aquí amb un company que me va proporcionar un col·legi per donar classes. Després vaig entrar a l'Institut de Manacor, vaig estar 2 anys, però vaig preparar les oposicions i ja vaig voler fer la tesis a València i encara que tenia plaça aquí al Ramon Llull, me'n vaig anar a València. Mm-hmm. El meu sogre se va enfadar molt, però bueno, me'n vaig anar a València perquè jo volia fer la tesi. Volia fer una tesis doctoral i el puesto de València era un puesto boníssim. I
el teu sogre se va enfadar perquè deixava la seva dona aquí?
No, perquè tenia, clar, tenia plaça aquí al centre de Palma. Mm-hmm. I vaig preferir anar-me'n a València. I menys mal. I, en fi...
Per què menys mal?
Perquè la vida que he tingut després, com el científic, no l'hagués pogut tenir mai. Mm. Mai. Ja vaig estar en València, un centre que era el més modern que havia en ciència llavors en Espanya. Mm. Vaig fer coses que el catedràtic de Barcelona me deia, no puede ser que usted esté haciendo estas cosas en España.
Per què t'ho deien això?
Perquè era cultiu de teixits, era cultiu de meristems, era una selecció per fotosíntesi i mesures de la fotosíntesi, etc. I li semblava com massa lluny. I és que aquests centres de l'INIA, de l'Institut Nacional d'Investigacions Agràries, en general, s'havia fet una acció grossa del Banc Mundial als anys 60 que va finançar precisament tota aquesta estructura d'investigació agrària a Espanya i que va crear molt de centres d'investigació i a molt de gent, principalment enginyers agrònoms, també biòlegs, químics, es van becar per anar a Estats Units o a París o on fos, a fer una tesi i a formar-se allà amb un compromís de retorn i de tenir plaça aquí a la tornada. I la majoria dels casos se va complir i això va canviar, és un punt i a part en el que és la investigació sobre plantes a Espanya.
Tu has dirigit també a molts investigadors.
Hombre, claro.
De què estàs més orgullós? Quin és el descobriment o què és el que t'ha fet més il·lusió al llarg de la teva carrera haver pogut fer? Perquè hi haurà moltes coses, bueno, però qualcuna t'haurà marcat, de qualque
lo
manera.
El principal és que jo vaig tornar després de València aquí, encara en un institut, a Pollença, i després ja vaig entrar a la universitat. I vaig començar a preparar un equip de gent. Era dificilíssim, eren anys 80, 90, no havia adobat per res. Però tot d'una vaig tenir un projecte, el Plan Nacional. Començava a Madrid a donar pasta per recerca en pla competitiu.
Sí.
I vaig tenir ja un... al 83 i després al 84 i després vaig tenir més, diguéssim. Vaig entrar en també, la meva referència era l'INIA, però vaig entrar en connexió també amb el Consejo Superior d'Investigacions Científiques. Varen fer moltes coses plegats. Jo me vaig confirmar més com un investigador reconegut. Als anys 90 ja varen fer diverses coses, un congrés mundial, un curs internacional que vaig muntar aquí de fotosíntesis, que va venir lo millor que havia al món de fotosíntesis, dos premios Nobel incluïdos, i que va ser un curs que va venir gent de tot el món a fer aquest curs. Me varen demanar de fer més cursos d'aquests, però jo vaig veure tot d'una que si me dedicava a això ja no me dedicava a fer recerca i a formar un equip. I el vaig deixar. I llavors després pues, ja tenien fetes les connexions internacionals, que en ciència són elementals. Si no tens connexions internacionals, no, és molt difícil que facis res de nou. I bueno, i van continuar per aquesta línia i va fer un equip molt gros que ha arribat a 40 i pico persones de quan me vaig retirar i que és un equip puntera a nivell mundial. Però em dic amb orgullo que dins de l'equip va haver 4 o 5 anys que teníem, érem 4 persones, 4 investigadors, 3-4 investigadors que estaven en el 1% més reconegut del món en la nostra àrea. Encara que la UIB tampoc mos ha fet massa cas per això. Ha fet justet.
Podria haver fet més?
Però si, no, sí, des de luego. Molt més. Si haguéssim estat a altre lloc, sobretot a altre país, haguéssim tingut un reconeixement de la leche, però no. Però bueno, com que mos agradava i disfrutàvem fent-lo, varen continuar i així és ara, aquest grup ara té, pues, l'altre dia xerrava en Jaume Fleixas, que és probablement la puntera millor que puc deixar en quant a puntera científica, i que hi ha com 10 o 12 persones de diferents països del món becats per els països per fer feina amb nosaltres aquí. I en fi, ha estat així.
Has fet molta feina.
Sí.
Però me dóna sensació, quan t'escolt, que no has tingut el retorn que t'hauria agradat per la feina que s'ha fet.
Sí, també és cert. Però bueno, dels projectes de ciència mos hem col·locat en ser capdavanters en la part d'aquesta de fotosíntesi i estrès hídric. Vale. I després dels projectes més aplicats, perquè també feien feina projectes aplicats, el que més me va agradar va ser el de la malvasia, precisament. Més que res perquè varen començar amb un problema gros, que era que la planta estava desapareguent totalment, i mos varen venir a cercar la gent de Banallà al Bufar, mos varen posar en marxa, varen fer el que jo havia après a València, cultiu de meristems, cultiu in vitro, una cosa que llavors era molt...
Aquí ja t'havies jubilat o no?
Això t'he dit de l'any 2000.
Ah, d'acord.
2000-2010.
Per si tu, hermós.
Varen fer lo de la malvasia. I va sortir bé i varen aconseguir plantes sense virus. Després les varen certificar, varen enviar perquè se fes el certificat oficial des de la Conselleria d'Agricultura. Oficialment se varen enviar oficialment a un centre de línia també a Múrcia, que era encarregat de certificar. Molt van certificar 2-3 genotips com plantes lliures de virus. Era la primera vez que teníamos, o sea, la malvasia de Banyalbufar va ser la primera malvasia amb certificat de lliure de virus del món, que és la que s'està empleant ara. I a més després, pues això va passar ja, una vegada que teníem el certificat oficial, va passar als viveros. I els viveros van agafar la planta, van reproduir, i avui és una planta que està al mercat. El que més m'agrada d'aquest projecte és que ha arribat des de un problema puro de biologia,
sí,
a una solució que està en el mercat i que funciona i que cada vegada té més. De fet, a Mallorca hi ha entorn a 100 hectàrees de plantes de malvasia, d'aquestes plantes.
Idò, ara ja anem a parlar d'aquest tema. Abans faig un petit kick-cut, perquè tothom parla de sequera, però tu ja feia 40 anys que parlaves de sequera.
Sí,
Això del canvi climàtic, veure que estem passant molt ràpid, ja fa millor una dècada que parlem cada dia de canvi climàtic, però ja avisaves d'aquesta sequera i de el que podia passar.
Sí, perquè ara mateix el problema gros és que de l'any que duim són els incendis. A mi m'assusta el moment en què no trobem aigua per regar. Perquè, com deia els meus alumnes, nosaltres
cada dia... Quanta més sequera, més no, perill d'incendi, clar.
Nosaltres cada dia, tu, jo, qualsevol, sí, un europeu promedio, pues estem gastant uns 3.000 litres d'aigua diàries. 3.000.
No me'ls donen compte, ni quan m'ho rentem els dents.
Perquè, no, lo de rentar els dents és la menys. Per això no faltarà aigua mai. Per beure i rentar els dents no faltarà aigua. Però per produir els aliments, sí. O sigui, jo les deia en plan gràfic o en plan periodista, si arriba el que pensam que pot arribar, podria arribar el moment en què no moriries mai de set, moriries de fam.
Ja.
Per falta d'aliments, que és molt pitjor. Mm. I no crec que arribim, no crec que arribem a aquesta història, però el fet és que, clar, l'agricultura és la que més aigua necessita, la que més aigua gasta. Claro, és que si no fas agricultura no tens aliments. La única cosa és dir, no, pues mira, mos estalviem que l'agricultura no tingui aigua per regar i ja regaran els negritos i nos traeran les judies. Bueno, és un poco impresentable, però és així. O sigui, produir l'aliment és el que més aigua costa realment arreu del món. És més o menys la xifra que t'he donat. No són xifres, són xifres de la OMS. No, y de la FAO, sobre todo de la FAO, no te di cifras de un loco que haya puesto a mirar esto, ¿eh? Son cifras oficiales de la FAO. Tú gastas cada día uns 3.000 litros de aigua. Y yo. Y si menjas molta més carn que altra cosa, més.
3.000 litres d'aigua per persona, per individu.
Per individu és un estàndard.
Sí, sí.
Pots estar a lo millor en 2.000 si és una persona molt cuidadosa i que menja molt poc. Però sobretot és el que menges. Clar. On estàs aigua que necessites és en el que menges.
Comprar un pollo ara, veuràs, és aigua que molla. Que això és un altre.
En fi, però bueno, és un problema gros, és un problema que està des de fa anys. Jo posava moltes vegades una diapositiva que venia d'un mandatory, un mandato de la ONU, cap al món de la investigació, de la recerca en plantes, i que en anglès, más alimento por gota. More food per drop. I era un mandatory que se saca, lo sacava jo i molta més gent quan feia qualsevol conferència, perquè era una cosa que estava latent. O sigui, ara tenim el problema dels incendis. Si ara ve darrere el problema de la sequera sèria, serà encara més difícil d'aguantar. Però ho aguantarem.
Jo la primera vegada que vaig escoltar el tema de la sequera com un tema molt, molt, molt seriós va ser entre 99 i 2001, no recordo ara, que va ser horrorós, va haver una sequera molt, molt grossa.
Ha hagut diverses, sí.
Però aquesta me'n recordo perquè jo estudiava i menjaven escapat amb això. Anem a parlar de Nacra, vinga. Ah. Com neix Nacra? Diu, i de Nacra, sí.
Sí, Nacra, bueno, una locura. És una locura. Però, bueno, ja està, ja l'he començada i l'hem de continuar.
Anem a xerrar del bebè. Vinga, com neix, com va començar, que és Nacra...
No, mira, el Sainz...
Ja que te tenc aquí, que t'he fet xerrar de la teva vida, també...
Era el Sainz fa 10 anys, més o menys, fa 10, sí.
Nacra és un vi, sí, és un per si vols incorporar-ho ara mateix.
Però, bueno, fa 10-12 anys va venir un company, el que ara és un company, que era un enginyer agrònom que va fer el
projecte mòbil, sí,
de carrera,
sí,
en jo, i que me va demanar, mira, aquestes finques que me van mostrar que eren de la teva dona i que estaven a Inca i tal, podrien ser una vinya, la podrien plantar i tal. Digo, joder, lo mejor.
On estava aquesta vinya, perdó?
En Inca.
A Inca.
Era una finca de quatre garrobers i quatre, sí, figueres, totalment abandonada, com tantes. I vaig dir, bueno, Mira, estic fart de passar de matí, de capvespre i qualque festiu a la facultat. I realment això me faria gust i seria la manera d'anar a la facultat, lo que és necessari, i punto. I així vaig començar. I varen plantar la vinya, varen trobar aigua, lo primer de tot, varen plantar la vinya.
Molt important.
I sí, fonamental. I ja, clara, jo l'única condició és aquesta vinya de tenir malvasia. I ell me va recomanar, home, només malvasia és un poc loco. Has de posar qualque cosa més, i varen posar giró. I llavors, sobretot, és tres quartes parts de malvasia i una quarta de giró. I vaig comprar la malvasia a Viveros Provedo, en La Rioja, que era una de les empreses dels vivers que estaven autoritzats per tenir la malvasia de Mallorca. Mm. I ara la gent que té en compte aquestes varietats minoritàries hi ha uns vivers especialitzats que poden manejar aquestes varietats. I tu has de demanar la planta un any d'antelació i te la duen ja empaltada. I me va sortir molt bé, ja està.
I va sortir bé i ho teniu com un...
Bueno, i després va venir la història...
És un negoci familiar,
jo
ara
primer,
mateix,
sí,
no?
Sí, claro, sí. Teníem la vinya, els nets van estar per tot al principi, és el que més il·lusió me feia, veure que els nets s'hi agradava molt. Ara ja, quan ja són majors, ja no els agrada tant. Ara són les netes les que conten algunes coses, però bueno, va ser una cosa familiar. I després va venir la història de que el meu genre, va un arquitecte i un company també de Logroño, me varen xerrar amb ells a veure si feia o no feia una bodega, i mos varen il·lusionar en fer una bodega, i, en fi, varen començar i varen fer la bodega nova. I el 24 varen tenir ja bodega Nacra.
O sigui, com a bodega pròpia de Nacra des de 2024.
Sí, sí, sí. Abans feia el vi a un altre puesto, amb el meu nom i tal. I el vi va venir per una cosa de la Magdalena, de sa meva dona. Si mos van reunir aquests tres socis, que eren llavors els tres calvos, i
per tres calvos, sí.
Sí, nos llamábamos así, nos hacía gracia. I crec que algunes etiquetes del primer any ponen
però no però segur que no teniu cap pèl de beneita.
Bueno, lo que és segur és que no tenien cap pèl. Però bueno.
això sí que és objectiu, no?
Però bueno, varen tenir les ganes de fer una bodega, que és un lío molt gros, però jo, afortunadament, comptant el meu genre en Jaume per fer això, sí. I l'ajuda de l'altre, que se va dedicar més a la vinya al principi, de Carlos, també va ser fonamental, i varen començar a fer la bodega, és una despesa molt forta, però bueno, vaig tenir unes ajudes...
Varen fer una inversió.
Sí, una inversió forta, i després varen tenir unes ajudes d'Agricultura, de la Unió Europea, i varen començar a fer vi allà, i la veritat és que fins ara va molt bé. Però bueno, és una pelea contínua.
Si qualcú te demana com és Nacra, aquest vi, com el... si explicassis com és aquest vi en espaladar, una vegada que te'l veus, com el definiries?
Pues mira, nosaltres el vi que fem, començant per la vinya, que és el que defineix el vi. La vinya és una vinya ecològic, són només plantes autòctones de Mallorca i varietats autòctones, cultivades amb molt de tipus... clar, la nostra bodega és una bodega boutique, és una bodega petita, i sobretot l'important és cuidar detalls, tant de la producció del raïm, que el recolectam ara, d'aquí a una setmana, recolectarem, i que se fa en caixes i tal, i després la bodega està preparada per fer una mínima intervenció, i és el que fem, un vi que és ecològic, que és monovarietal, també és que, clar, per ara vaig fent monovarietals, vol dir vinos d'un mismo año, solo d'un any, d'una cosecha, i que no estan mezclados con otras variedades. Llavors, això té risc, perquè, clar, estàs fent un vi que d'any en any les coses canvien, i el vi canviarà, i és així. Hi ha anys que són millors, que no són tan bons, però més o menys està funcionant bé. perquè és un vi sobretot molt sa, molt saludable, de poca intervenció, que sobretot el que cuidem és la temperatura. Nosaltres només recollim raïm, ja el ficam dins una cambra a 10 graus i se posa a 14, una cosa així, i començam el procés d'elaboració del vi a 14-15 graus. I el mantenim tot el temps mentre fem la fermentació i tot. Clar, tot és més lento perquè va més fi, però d'aquesta manera conservam més aromes, que és la manera millor de conservar aromes.
Ens queden 2 minuts d'entrevista. Estem passa volant. Fem un petit test molt ràpid i vull que me diguis... M'has de triar una opció. Rioja o Mallorca?
Les dues.
Ara no se banyarà. Tempranillo o Malvasia?
Malvasia.
Aquesta és difícil. Un laboratori o una vinya?
Una vinya.
Ai, professor o pagès?
Pagès.
Tenir dades o intuïció?
Les dues coses. Les dues.
I ara aquesta vull que te banyis. Ciència o emoció?
Joder.
Clar, és que...
Les dues coses. Jo tenc emoció per la vinya, sí, i per el vi, des de luego.
Sí.
Però aprofito tot el coneixement que tenc, perquè sense coneixement no pots fer res. Intuïció sola no basta. I més avui, eh? Avui, des de luego, no. Avui és necessari coneixement. I hi ha molt de coneixements. O sigui, te pot formar molt bé. Ara, que en el món del vi la emoció compta molt, des de luego, eh? O sigui, els grans vins, els grans crus, els grans vins de tot el món, de qualsevol part del món, tenen darrere una persona loca que està darrere el vi. I que tracta de fer el millor vi, independent de que sigui ben pagat o no ben pagat. Qualsevol vi de certa capacitat, de certa altura, té darrere una persona apassionada. Mm. Això passa sempre.
I d'Hipólito Medrano, moltes gràcies per estar amb nosaltres a la Gran Vida. Sé que frisaves un poc, que t'anaves d'anar a un lloc i te vull agrair, així que jo el que faré és quedar-me amb els oients 5 minuts més, però t'acomiadaré i així podràs partir i així no arribarem a les 12 i aquests 5 minuts per tu seran importants, sí. Que sé que frisaves un poc, però arribaràs, no passis pena. No hi ha trànsit ara. Hipólito Medrano, moltes gràcies.
Gràcies.
Després t'enviaré un missatget i tornaré a ser gràcies.
Vinga.
Moltes gràcies. Salut. I Hipólito Medrano, biòleg i sobretot una persona entranyable que ha estat amb nosaltres en aquest Entre tu i jo avui, en aquest diumenge. Nosaltres ja sabeu que mos tornem a escoltar. Serà a partir de les 9 en punt, pròxim dissabte, i amb moltes coses que contar vos. Ja sabeu que són 2 horetes de programa els dissabtes, de 9 a 11, i també de 3 horetes de 9 a 12. Avui hem tingut un programa molt complet i heu escoltat aquesta genteta. Aquesta setmana va ser el Dia Internacional de l'Alegria, així que nosaltres sortirem acabarem amb Alegria d'Antònia Font i així espero que tingueu un gran diumenge. Vos deixam amb els serveis informatius i mos escoltam la setmana que ve. Una ferrada, que tingueu un gran diumenge. Adeu.
Tau, et sol de sora baixa dins l'horitzó, damunt la mar rissada els avions. Tau, et sol de sora baixa, vermell i talent, massala i marenjada sa pell, i espanyassellat i una pluja suau de pols estel·lar. Tau, et sol de sora baixa i plàcidament sa gent sa dutxa i omple els terrers. Tau, et sol de sora baixa dins el meu cor, tothom m'estima i jo estim tothom. Corrent, ses fireres no vendran cacauets. I alegria, ses vets s'aixapen de riure, i els dies s'ataven i els fars il·luminen ses gòndoles entre ses cases. I alegria,
en sincronia. I els ovnis s'apinyen i deixen un cràter per sempre dins la meva vida. I alegria. Tau, el sol de sora baixa dins l'horitzó, damunt la mar rissada els avions. Tau, el sol de sora baixa, vermell i talent, massala i maranjada sa pell. I els municipals, és evident, fan apartar bé sa gent. I alegria, ses veies s'aixapen de riure, i els dies s'ataven i es fars il·luminen ses gòndoles entre ses cases. I alegria, ses òrbites en sincronia, i els ovnis s'apinyen i deixen un cràter per sempre dins la meva vida. I alegria, ses veies s'aixapen de riure, i els dies s'ataven i es fars il·luminen ses gòndoles entre ses cases.